Als seus alumnes els diu: cal descriure bé, qüestionar les realitats aparents, mantenir l'esperit crític i afinar i matisar els judicis, i a fe que ell ho fa. N'és un mestre. És un home culte, de ment oberta, a prop sempre dels més desvalguts, compromès amb el seu país i la seva gent. De la filosofia a la política, de les aules al Parlament Europeu, avui ens fa molt de goig que sigui al divan de Catalunya Ràdio Josep Maria Terri Cabres. Benvingut.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
I la universitat? Què?
L'enyoro.
Però si fins fa 4 dies hi eres.
Clar, però tot s'acaba, eh?
Què tot s'acaba?
Vaig fer un discurs de comiat que es titulava "Tot és provisional". Doncs és veritat, tot és provisional.
Però en aquesta provisionalitat, Josep Maria Terri Cabres, jo sempre t'he vist flaf, amb empenta, tirant endavant, fent realitat aquells somnis que en el paper només eren possibles, semblaven impossibles.
Sí, no, això ho continuo fent, però, esclar, com que et jubilen perquè et toca, oi?
Sí.
El rector em va enviar un paper que deia "jubilació obligatòria". I vaig dir ui. Perquè això toca. Però m'han fet emèrit. Això vol dir que jo continuo, a més sóc director honorari de la càtedra Ferreter Mora. Per tant, continuo mantenint contactes, però contactes més esporàdics. Per què? Perquè el Parlament Europeu m'absorbeix molt, molt.
Quan la llum pujada...
A veure com cantes.
Des del fons del mar...
No, canto fatal.
A veure.
Canto
a veure.
Fatal, no.
A llevant comença just a tremolar.
Ara sí,
He mirat aquesta terra... He mirat aquesta terra.
Que maco.
Quan per la muntanya que tanca el ponent,
que maco,
el falcó s'enduia la claror del cel. He mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra.
I anant Josep Maria Terri Cabres, els ulls li brillen quan canta aquesta cançó d'en Raimon.
Sí. Jo és que estic molt enamorat de Raimon des de fa molts anys.
Quan ets a Brussel·les o a Estrasburg, et tutejo perquè tota la vida que m'has dit que... Però de respecte en el doctor Terri Cabres, catedràtic, tot, eh? Quan ets a Brussel·les defensant el país, penses en Catalunya i com fer present Catalunya a aquells europarlamentaris que potser fins i tot no sabrien ni on col·locar-nos en el mapa geogràficament.
Sí, això és veritat. El que passa és que la meva tàctica no és anar dient "ai, estimeu-me perquè sóc català", diríem, sinó fer-los adonar que en ells els interessa Catalunya perquè Catalunya pot fer alguna cosa per Europa. Per tant, desitjo provocar el seu sentiment, no simplement nosaltres allà dient estima'm, que m'ho he parat això.
No, és que quan algú li demanes que t'estimi, no t'estimarà.
Exacte.
Perquè li demani, si només
s'havia
dir ara què vol.
Exacte.
Aquest home s'està
Exacte.
Queixant. I la realitat de Catalunya i del moment que viu Catalunya ara, com és en el Parlament Europeu?
La veritat és que el Parlament Europeu, amb tota franquesa, si haguéssim de fer una enquesta en els diputats europeus, segurament que respecte a la, per exemple, a la independència de Catalunya, perdríem. Per què?
Perdríem?
Sí, si haguéssim de fer una enquesta sobre la independència. Per què? Perquè els diputats europeus venen d'estats que són com botigues en un carrer. I quan hi ha moltes botigues en un carrer, obrir una altra botiga és molt empipador perquè et fa la competència. En canvi, els mateixos diputats, això sí que ho he comprovat, no entenen de cap manera que no puguem votar.
Són dues coses diferents.
Diferents, completament. Si ells després votessin,
votarien
segurament
que no.
Votarien que no.
Majoritàriament,
però,
sí.
Jo els dic, no patiu, aquesta segona part no cal que la feu perquè som nosaltres que hem de votar. I ells riuen. És clar, som els catalans que hem de votar. Però ells no entenen que quan hi ha una disputa d'algun tipus interessant, sí, democràticament no resolgui amb un vot.
Molt bé. El gener hi va haver una explicació molt important en el Parlament Europeu, a Brussel·les, amb el president de la Generalitat, el vicepresident, tu també hi eres allà al davant, sí, la sala plena. I ara ha canviat alguna cosa?
Sí, tots aquests actes ajuden, alguns m'ho han dit, eh? I vaig venir i em va agradar molt el que vaig sentir.
Però això, els europarlamentaris, de quins països?
De diversos països. Jo tinc fins i tot la llista, el que passa que no l'hem publicada perquè no es fan aquestes coses, però jo, com que s'havien hagut de registrar abans, oi?
Sí.
Jo sé quins europarlamentaris hi havia, sé quines delegacions diplomàtiques hi havia, etcètera, oi? Allà vam reunir, a veure, 500 persones, eh? Algú que treballa a la casa, tampoc en diré el nom, que treballa allà des de fa 28 o 29 anys, em va dir: mai no havia vist aquesta sala tan plena.
Perquè no era un acte oficial,
no,
no podia ser un acte oficial venint de Catalunya.
No, no, i era un acte en què nosaltres, tres parlamentaris, en Ramon Tremosa, en Jordi Soler i jo mateix, havíem convidat a tres membres del govern català perquè es vinguessin a explicar. I va ser un èxit absolutament espectacular.
Josep Maria Terricabres, avui al divan. I aquest senyor que ens parlava de les botigues, doncs resulta que els seus avis en tenien una a Calella, no? I sobretot feien pastissos, i era molt, 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 molt famosa.
Sí, 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 era una, primer una pastisseria, després va ser drogueria, quan l'avi ja va morir, oi? Però sí, era a Can Nogueres, jo em dic Josep Maria Terricabres Nogueres, oi? Era l'avi matern, eh? Can Nogueres, a més, en un lloc absolutament cèntric, al carrer de l'Església, número 122, gairebé cantonada del carrer de Sant Joan, un lloc absolutament cèntric i, certament, era un lloc de referència, del qual estic molt orgullós perquè els meus avis eren molt bona gent.
Calella, juliol, diem l'any de naixement o són presumits?
I tant, no, no.
Quin any?
1946.
Feia molt poc que s'havia acabat la Guerra Civil, sí, espanyola.
Sí, però fins i tot s'havia acabat l'europea, eh? Però
sí,
la mundial. Per
sí?
tant, sóc de postguerra, jo, per sort.
Sí, és un home de postguerra.
Desgraciadament, des de llavors, hi ha hagut guerres cada dia i cada moment en algun lloc del món. Però així, d'aquestes més grosses que ens afectin, ja no n'hi ha hagut cap.
Després dels avis, la mare es va fer càrrec de la botiga.
Efectivament.
I va posar drogueria i perfumeria. Aquest
Exactament.
Home, em penso que saps ben bé distingir. Ara ho podríem posar aquí uns quants flascons i em diria, això és Calvin Klein.
Sí, i tant.
Això és
Jo em venia a la perfumeria i recomanava coses a les senyores que, com que jo era un xicot de 16 o 17 anys, algunes estaven absolutament encantades.
Home, enamoradíssimes!
Perquè jo tenia cabells, vull dir...
Guapo continua sent, eh? De merda!
I, per tant, sí, jo estava encantat i elles també.
Molt bé. És el fill petit d'en Josep Maria i la Josefina. La Marta i la Maria Isabel són les
germanes
grans. Què en diríem del pare, en Josep Maria? Què et va ensenyar?
Del meu pare.
Sí.
El meu pare era un home seriós, un home seriós. La mare, l'origen de la mare, diria més Calella, perquè ella va néixer a Calella també ja,
sí,
però els seus pares, els meus avis, eren d'Arenys de Mar. En canvi, el meu pare ve d'Osona. El meu pare va néixer a Tona. I per tant són dos caràcters diferents. La meva mare tot el dia hauria sigut a l'aigua, a mar. El meu pare era home de muntanya. A la meva mare li agradava més el peix, al meu pare la carn. Oi? El meu pare i la meva mare es van unir com a parella,
sí,
perquè en les colles d'amics sempre se sentaven junts perquè els hi repel·lia l'olor del vi.
Oh, que bo.
Que és gros. Els hi repel·lia, se juntaven junts, i llavors tan junts que al final doncs van sortir.
Van estar més
junts.
Sí.
I recordo encara la primera vegada a la meva vida, que jo, un dia anant ja de més gran,
sí,
a dinar amb els meus pares, quan va venir el cambrer, vaig demanar vi. La cara del meu pare va ser d'una sorpresa tan extraordinària. Devia pensar que li hem ensenyat en aquest noi. Res, no ha après res, aquest noi. Però a mi, francament, a mi m'agrada el vi, i m'agrada el whisky, m'agrada la cervesa, què vol que us digui? Amb moderació, però m'agrada.
I llavors, tu que ets una persona, diríem tant, de cap a peus, de pedra picada, des del punt de vista dels valors morals, què et van ensenyar el pare i la mare?
Això sí, la honradesa, la coherència, la sinceritat, aquest tipus de coses me'ls van ensenyar. Jo els vaig aprendre. Jo molt sovint penso que els meus pares, que van passar una època difícil, perquè els pares de la gent de la meva generació van tenir... Ells, per exemple, ja es van casar esperança per després de la Guerra Civil, l'època que és l'any 39, és a dir, han passat una vida duríssima, eh? Han tingut tres fills, els quals els han donat estudis a tots, etcètera, eh? Vull dir que, però han sigut gent d'una honradesa extraordinària, i això a mi em sembla molt important.
Avui, al divan de Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, el filòsof Josep Maria Terri Cabres.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme.
Parle très bien français,
veure. No, l'altre dia, encara m'equivocaré. Però Brassens és un dels meus, eh? Sí.
Tout le monde médit de moi.
Una grandíssima influència en els cantautors catalans.
I tant que sí.
Grandíssima influència.
Vas començar a estudiar francès?
Sí, quan era molt petit.
6 anys?
6 anys.
6 anys?
6 anys, perquè era ben bé els començaments de Calella de la Costa, encara no hi havia ni turistes. De tal manera,
Calella aquesta... de la Costa, sí, sí,
sí. Aquesta senyora, com va arribar, va arribar de França, era la primera turista que arribava,
sí.
De manera que tothom li deia la madame. Que ara potser ho interpretaríem d'una
altra
manera. Però no, ella era una senyora que no, eh?
Sí, una senyora.
Gran, sèria i tal. I alguns es van pensar que s'ho deia, de manera que li deien senyora madame.
Senyora madame, molt
perquè
bé.
Es pensàvem que es deia madame.
Madame.
Imagina't, estem abans de totes les vingudes amb autocar dels alemanys i de la cèlebre Calella amb K, diríem, dels alemanys. Amb ella vam ser molt amics, la meva família era molt amiga, i jo m'hi passava dies amb ella, a casa seva, m'hi quedava a dormir, de manera que jo a 9 anys parlava el francès com un francès, molt millor que ara, perquè després no l'he practicat prou, però parlava molt bé. Sí.
I donaves classes als altres alumnes,
sí.
Als altres nois.
Sempre he sigut atrevit, però ella m'ho encarregava. Quan ella havia de marxar, deia, Josep Maria, que cuida't
amb tu. Com ho deia?
És que ho he volgut.
T'he vist traduint-ho.
És que ho he volgut. Deia, Jojo.
Jojo.
Jojo, fes tu les classes d'això. Jo ho feia, perquè era molt atrevit.
I el pare treballava primer d'encarregat en una empresa a Barcelona.
Sí,
i després
a Calella mateix.
A Calella mateix. Per tant, sí. Tu ets un home molt del Maresme Nord.
Sí, del Maresme Nord, absolutament. El que passa és que després jo em vaig marxar relativament aviat,
sí.
Perquè vaig anar als Salesians de Mataró,
uh-huh.
Per poder fer el batxillerat.
Però ingressat allà?
Ingressat allà.
Internat, hauria
internat,
de
internat.
Però, esclar,
sí, és com ingressat.
És com tot l'hospital, gairebé.
És, tremendo,
és que t'hi veig, allà
sí,
dalt
sí.
De tot, de Mataró.
Allà
eh?
Hi havia Valldemia i els
Salesians. A
i els Salesians. I jo vaig anar als Salesians, entre altres coses, perquè un meu oncle, germà de la meva mare, que va morir joveníssim, doncs hi havia estat també en allà als Salesians. Era la manera de poder fer el batxillerat en aquella època en aquells pobles de la costa que no tenien institut. Després vaig passar al Balmes a Barcelona.
A l'Institut Balmes,
Balmes,
a prop
era,
del Parlament, no?
Exactament, que era el que estava en contacte amb els Salesians de Mataró. És a dir, els Salesians de Mataró, quan havien de portar alumnes per fer la
per
revàlida i tal,
sí.
Anaven al Balmes i llavors jo ja em vaig anar a matricular al Balmes.
I llavors, quan eres menut, tenies clar que volies ser filòsof? Filòsof?
No.
Una botiga, perfums, pastissos... Què té a veure amb la filosofia?
Sí, no, res. Jo la veritat és que a l'hora de triar carrera vaig estar dubtant entre filologia i filosofia, però filologia dura, dura, del tipus de fer alguna cosa així important de grec, no
tu volies catalana. Fer coses importants sempre.
No ho sé,
sí,
quan,
jo t'ho veig,
coses exòtiques, coses exòtiques, es veu. I filosofia ho era una mica. Però he de ser franc, quan vaig triar filosofia ho tenia menys clar que ara. Cada vegada ho he tingut més clar a la vida. De manera que si hagués de tornar, ho tornaria a fer.
Perquè jo m'imagino a casa et deurien dir, però Josep Maria, de què viuràs?
Sí.
Sí. Sí. Ara em sento la teva mare.
Sí, no, absolutament. I el meu pare estava
també,
molt preocupat.
També, estàvem preocupats. Perquè era un filòsof i em diràs tu,
el
què?
El meu pare, pobre, quan va morir, li va dir amb un meu cosí germà, que ens estimen molt, li va dir a Quico... Si veus que en Josep Maria no se'n surt, cuida-te'n, sisplau.
Fa molts anys d'això.
Fa bastants anys, esclar, jo havia acabat el doctorat a Münster, a Alemanya. Per tant,
sí, sí.
Però ell va pensar, i pobre noi, fent filosofia serà, per dir-ho així, molt savi o una mica savi, però no se'n sortirà econòmicament i no tirarà endavant. Oi? I li van carregant el meu cosí, sí, pobre. Per sort no s'han hagut de cuidar mai el meu cosí de mi, vull dir que ens n'hem sortit.
Perquè vas fer la filosofia a la Universitat de Barcelona.
De Barcelona.
I ara ho has dit, després ja el doctorat...
El vaig fer a Münster, a Alemanya.
I com va anar i això, d'anar a Alemanya?
Vaig anar a Alemanya, primer jo volia sortir, jo ho tenia claríssim, i a més des de llavors...
Però quin any era que sorties?
Sí.
Era el 60?
70.
70.
Però no sortia ningú.
Vivia Franco.
Ningú,
a ningú
sí, sí.
Se li passava pel cap de sortir a anar a Alemanya, a més.
I a més amb 4 duros a la butxaca, vull dir una cosa
I
molt...
I de què legit. Vivies?
Doncs de seguida vaig obtenir una beca a la Universitat de Münster per estrangers, que només en donaven 11, però vaig obtenir una. Per sort, jo he sigut, per dir-ho així, ara deixi-m'ho dir així, fa'm vergonya gairebé, perquè ara no es veu que no s'ha de fer això, però un bon alumne. Jo he sigut sempre el número 1, i perdona.
Però
que...
a més tu passaves bé, eh?
Molt,
el número 1
molt,
i tu passaves bé.
Molt,
com
molt,
es fa si no fas colzes estudiant?
Molt.
Mira, perquè
home,
tenim
sí.
estudiants a l'altra banda dels vidres.
Sí.
Aquest senyor era el número 1 i s'ho passava bé. Què els hi dius als estudiants?
Doncs que ho intentin. Que ho intentin.
I com es fa? Quantes hores estudiaves? A veure...
Home, unes quantes, però... no devia ser ben imbècil. I, per tant, ho dic perquè si ets un molt, molt imbècil, necessites moltes, moltes, moltes.
Moltes.
Si ets una mica menys, necessites menys. I si ets més trempadet, menys encara.
Menys, ja ho entenc.
Per tant, sí, jo he tingut molta sort i en les oposicions que he fet a la meva vida també he tingut aquests mateixos bons
però
resultats.
Però és que tu ets optimista.
Sí, sí.
Tu
sí.
penses que te'n sortiràs?
Ah, sí.
I què has entès de la vida?
Doncs que el que és molt, molt important, molt important, és fer, és saber descriure el que et passa. Les valoracions venen després. I tot sovint barregem la descripció amb la valoració. I diem que això és dolent, i que això és bo, i que... Calma, això és el que tinc al davant. I ara, després, ja valoraré si és bo o dolent. I, per tant, davant del que tenim, podem tenir opcions diferents. Un pot dir que és bo, l'altre que és dolent. Després de descriure les coses, m'interessa respectar l'opinió de l'altre. La llibertat, la diversitat, això per mi són valors fantàstics. I em fa tan feliç de poder respectar que d'altres opinin diferent de mi.
I per què ets d'esquerres?
Soc d'esquerres, però és que no es pot ser de dretes. És que
home,
és un
hi ha gent que n'és.
Ah, sí, esclar, pobres.
Hi ha, hi ha bona gent que n'és.
No, segur, segur.
Hi ha gent de dretes que ha fet canvis importants.
També, 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 i això... I això s'ha de valorar. S'ha de valorar.
Perquè ets d'esquerres.
I a vegades les d'esquerres han sigut miserables, sí, sí. Jo soc d'esquerres, tot i venir d'una família més aviat conservadora, oi?
Sí.
Digníssima, però conservadora. Soc d'esquerres perquè tota la meva reflexió ha anat caminada cap aquí. A mi em sembla que els valors de la justícia, de la solidaritat, d'afavorir els més febles i tal... m'anava molt bé i ho entenia molt bé i llavors, doncs, ja està no hi dono més importància.
Wittgenstein.
Bueno, aquest sí, davant d'aquest ens hem de posar drets, eh? Sí, 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 sí.
Qui és aquest senyor? Per què et va influir tant?
Oh, Wittgenstein és el filòsof més important del segle XX, és un austríac, és senzillament extraordinari. Ell m'ha ajudat a canviar, m'ha girat el cap. Sí, m'ha girat el cap. Jo penso diferent des de que he treballat sobre Wittgenstein. Vaig fer la tesi doctoral a Münster, 750 pàgines en alemany, vull dir que és una
perquè
tesi...
Perquè parles perfecte alemany, vas haver de passar una prova a l'alemany,
sí.
no res de beques, res de que tinguessin allà, res d'estudiar, res.
No, alemany ho tenen claríssim, i l'argument és boníssim. Diu, no, és que vostè ha de saber alemany perquè si no vostè perdria el temps.
Que bo, diuen, passen la responsabilitat.
Vostè perdria el temps, no volem que perdi el temps. I doncs sí, però esclar, vaig estar 6 anys també a Alemanya, llavors vaig estar a Cambridge, que és allà on havia ell sigut professor.
Però deixa'm anar enrere, perquè ara que penso en els estudiants de comunicació que tenim avui aquí, Wittgenstein, què explica del món de la comunicació?
Quan nosaltres examinem la realitat i sobretot examinem el llenguatge, perquè ell és un dels grans filòsofs del llenguatge, el que ell valora és que el llenguatge només es pot entendre en el context en què es dona. I això sí que és comunicació.
Això és essència de la comunicació.
Només per entendre. És a dir, que les paraules, per exemple, no tenen sentit pel seu compte. No hi ha cap paraula que tingui sentit pel seu compte. Totes les paraules tenen sentit perquè es diuen en un context determinat. I, per tant, nosaltres els hi fem dir una mica el que volem. I els filòsofs, quan examinem això, hem de mirar ben bé en quin context s'han donat per entendre les coses.
D'una manera més casolana, recordo amb un company que dèiem el text sense el context
clavat.
És un pretext.
Exacte, exacte, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
És això.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Sí,
molt
el
bé.
Que atorga el significat...
És el context.
És el context.
Sempre.
Però, esclar, això té a veure també amb el que després va dir McLuhan, no? En el medi, no? El medi acaba sent el contingut, no? El missatge.
Sí, mira, ara això del text i del context... Jo sóc una persona que no sóc gens mal parlat, no dic tacos, no. Mira, a casa
em
van educar així, que hi farem, ara.
Que
hi farem, jo ho vaig aprendre. Però l'altre dia, amb un amic... Sí. Li vaig donar un copet a l'esquena a Brussel·les i li vaig dir, malparit, que no ho acostumo a dir. I ell va entendre que jo li deia en un context d'amistat, però si amb algú altre
sí,
li dic...
Però per l'entonació...
Esclar, per això, que es forma part del context de l'expressió. Si ho poso escrit només i li dono el paper, què es pensarà? Que l'estic insultant, esclar.
Avui amb el mestre Josep Maria Terré Cabres.
Quan surts per fer el viatge cap a
Itàca... Home, me'ls poseu tots, eh?
El divan.
Me'ls poseu tots. Amb en Lluís som molt amics.
A Catalunya Ràdio.
Ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Jo et vaig...
El viatge a Itàca.
Jo et veig molt bé, però va agafar uns anys, tu vas patir molt, i els del teu costat, i fins i tot aquells que no estem tant al teu costat, però t'admirem i t'estimem, també van patir molt per tu.
És que us vau pensar que moria i era veritat, és a dir, em podia morir. Vaig tenir un accident de cotxe gravíssim a l'eix que va de Vic a Girona, l'eix transversal, que aleshores estava amb obres, amb unes obres absolutament penoses, perquè a la nit no es veia res, hi havia senyals verds, vermells, negres, grocs, era una bogeria, només hi havia una via per tots els cotxes, ara està ben separat i ben bé, i vaig tenir un accident, vam xocar...
Després de fer una conferència d'allò que s'acaba tard, que ja estàs cansat...
I que venia tot el dia, venia de Barcelona, que havia fet altres feines.
Barcelona, Vic...
Segurament que el cansament, no ho sé, potser va ser culpa, jo no sé de qui va ser culpa, no em puc respondre, perquè només recordo una cosa. Jo recordo que era amb un cotxe conduint i tot un plegat vaig obrir els ulls i ja m'havien operat a l'Hospital Trueta de Girona. Per tant, recordo això. Això és el que realment recordo. Quan m'ho han preguntat, dic que em podria inventar coses, però em sembla que no cal que m'inventi res. És això el que recordo. Aleshores, m'han operat 5 vegades, em van operar així amb anestèsia total, les dues primeres vida o mort, i per sort doncs soc viu.
És a vida.
Perdó, soc viu.
Sí.
I n'estic molt content, i n'estic molt content de ser viu, perquè és l'únic que tenim, oi? I, per tant, n'estic molt content. La veritat és que vaig tenir sort, és a dir, vaig quedar com un cromo, terrible. Però vaig tenir la sort que no em va afectar l'esquena, que podia haver quedat tetraplègic o així, ni em va afectar el cap, que podia haver quedat fatal. Però la panxa, l'estómac... Va ser el cinturó de seguretat. El cinturó de seguretat que em va salvar la vida, si em descuido em parteix per la meitat. De la patacada tremenda que
va fer.
Però
sense cinturó encara podria haver estat molt pitjor.
No faríem
l'entrevista avui,
no,
eh?
Em temo que no.
Que no, eh?
Temo
que no. I d'ençà...
Això fa 5 anys, una
5 anys, més. Sí. Era el 2011, no?
Ah, exactament.
I t'ha canviat la manera d'entendre la vida?
No ho sé, perquè sempre l'he tingut bastant així, però segurament que sí. M'he tornat, almenys és la meva consciència, això, més calmat, amb més bon humor, més acceptant la realitat, amb ganes de canviar-la quan sempre que puc, només faltaria, però sí, i fins i tot més tranquil davant de l'edat i de la mort, sí. Sí.
Com l'entens, la mort? Perquè abans em deies la vida, que és l'únic que tenim.
Sí, vol dir
que tu no penses que després...
No,
el de...
no.
Déu...
No.
Doncs amb la filosofia, Déu...
No, és que, saps què em passa? Que Déu també és una paraula del diccionari. és a dir, com taula i com cadira. I aleshores està molt bé que la usem bé i es trobo preciós aquelles persones que aquesta paraula els inspira i els porta i els guia per camins de bondat. En canvi, els inquisidors, que també els guiava per camins de maldat, ho trobo fatal. Però això passa amb totes les paraules del diccionari. Per tant, ja està. El que passa és quan un mira l'univers, el cosmos, i veu lo ridículs que som, lo petitats que som amb una bola petita, i que hem nascut així no sabem per què. Dius que lo més natural és que ens morim sense saber per què, diríem, oi? Lo altre em sembla molt estrany.
I això que em deies, ara tinc menys por a la mort. Com es pot? O sigui, des de la reflexió, no? Des de la filosofia, des de l'experiència viscuda, des dels anys, des dels cops, des de la superació, com arribes a dir això? Com l'entens, la mort? I com s'hi pot enfrontar una persona?
Mira, amb serenitat, és el final de la vida. I per això el que és important és la vida, perquè la mort és el final. Per mi no és el començament, la mort és el final. I per tant, pensar que m'he de morir em fa tenir molta més il·lusió de viure, molta més expectatives de vida.
Avui, al divan de Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio, el filòsof Josep Maria Terri Cabres.
Bach, per què t'agrada tant?
És que Bach és una màquina simfònica, diria, més que és fantàstic. Bach és tot calculat. A mi m'agrada molt la lògica, m'agrada molt fer sudokus, per posar un exemple que els oients entendran. La combinatòria sempre m'ha agradat molt, i Bach és un home de combinatòria musical, és un mestre, és fantàstic. Pots passar hores sentint Bach i sentint peces d'ell que són gairebé repeticions del mateix, oi? Tots les coneixem, i no cansar-te. És com quan mires el mar, que vas veient les onades, i no et cansa mai.
És la música, les matemàtiques i la filosofia que estan en una mateixa ona,
Sí, absolutament. Per mi sí. Per mi sí.
Si jo dic Montserrat Martínez Targa, què?
No, només que diguis Montserrat...
Montserrat!
Ja no pensaré en la muntanya, sinó en la meva companya. I es faig un rodolí tonto.
I què, la Montserrat?
Home, sense ella jo no seria qui sóc. Ho dic amb tota sinceritat.
Què t'ha portat o què t'ha...
Tot.
És com un enzim?
Tot. No sé si és un enzim, però és un... És una droga. És una persona... És tan bona persona. Ara em sap greu haver-ho de dir per ràdio, perquè és que...
Quan ell
ho senti, sí, però quan ell ho senti, se m'enfadarà. És molt bona persona. El sol fet d'aguantar-me a mi durant més de 30 anys, això té un mèrit que només jo puc valorar, només jo.
La Clara i la Júlia.
La filla és estimadíssima. Què vols que et digui? Jo és que estic envoltat de dones.
La meva vida.
Jo he estat vivint amb la meva dona, les meves dues filles, la meva sogra, la meva mare, dues cunyades. Una mica com Nietzsche, oi?
Sí.
Que estava envoltat de dones. Jo sempre ho he dit, i que a mi les dones m'agraden, però no m'hauria pensat mai que visqués amb tantes. Moltes dones esplèndides. Les meves dues filles realment són com la seva mare, esplèndides. What would you think if I sang out a tune?
Would you stand up and walk out on me? Ballaves Beatles?
És a dir, jo sóc de Beatles,
No
sóc
de Beatles.
No. Bé, no és que no m'agradin,
No, és
que
no m'agradin, ja.
Però a mi en John Lennon i... a mi en tenien... I el seu assassinat el 8 de desembre, L'any 80 va ser una cosa terrorífica, Va ser una cosa terrorífica.
Però ara m'has fugit d'estudi, ballaves i lligaves molt, tu,
No,
pel que podries haver lligat.
Ara! Exacte, si m'hagués dedicat més, potser sí.
Però ets una mica bala?
No, jo he sigut més aviat una persona... Bueno, no sé què em dirien els meus amics i amigues, però no. Molt bé.
I aquest home que el teníem fent classes a Münster, les alemanyes, t'hi entenies bé amb les alemanyes?
Sí, jo parlava bé l'alemany i per tant m'entenia bé.
I Alemanya, ara, com a potència, aquí sovint ens sembla que la senyora Merkel és massa dura, massa intransigent, que mana massa, que totes aquestes mesures que ha fet de retallades, d'austeritat, ens han anat malament. Tu que coneixes el país i que ets a Brussel·les, com ho veus?
Doncs jo diria una cosa. A veure, des d'un punt de vista econòmic, de política econòmica, no sóc gens merkelià, no estic amb la senyora Merkel. Des d'un punt de vista d'acollida als refugiats, chapeau. I jo l'he defensat sempre. Ara que els seus no la defensen, ara que sembla que com que ja ha acollit refugiats, ara resulta que pot perdre les eleccions.
Molt bé,
però... Em sembla escandalós.
Llavors, com s'explica això? És a dir, aquí fem manifestacions, fa poc en vam fer una de molt gran.
Esplèndida.
Ens passem a la vida, a la ràdio, als mitjans, dient que hem d'acollir més persones. A Alemanya, que ho fan? Això, a la senyora Merkel, des del punt de vista popular, la fa trontollar.
Sí.
Per què?
Bé, primer, una petita explicació que potser sorprendrà, però que és la que em dono jo a mi mateix. Dono la raó a Max Weber. Quan el gran sociòleg alemany Max Weber presenta la diferència entre els protestants i els catòlics. A mi em sembla que és veritat que Angela Merkel fa el que fa perquè ve de tradició protestant. Ella és filla d'un pastor protestant,
sí.
Ve a més de l'Alemanya de l'Est, i ells saben que tenen la responsabilitat personal, no diferida, no delegada, sinó personal, de fer coses pels altres. Això ho saben. I ell ho ha practicat. El catolicisme ja es fa, ja, però sempre et pots confessar, per dir-ho així. I diu, és que no ho hem fet prou bé, doncs saps què, ens confessarem.
Quedes net i tornem a començar.
I ella no. I a mi em sembla que és veritat. Quan mires els països nòrdics, quines respostes donen? I quan mires els països del sud, quines respostes donen? En moltes coses, és veritat. Suècia també és un país protestant. Quasi.
Què podríem aprendre dels alemanys? Aquí els tenim per caps quadrats.
Ah, jo me'ls estimo molt, perquè esclar, he viscut molts anys i tinc molts amics, i esclar, que els que tingui. Una mica caps quadrats ho són, vull dir, desguinyem-nos ara.
Però és positiu ser una mica cap quadrat?
Depèn de per què.
Per què?
Depèn, perquè això depèn sempre del context, i de,
abans,
de la situació.
Però les coses ben fetes...
Però, per exemple, la seriositat en el treball, això és molt important, Això és molt important. I ells, a vegades, però això és lleig, però a vegades miren els del sud, ens miren els del sud, amb un toc, em vulguem dir, què feu vosaltres? Per què no treballeu més? Per què no feu més no sé què? Per què no tal? Jo la veritat és que amb els alemanys hi tinc molt bona sintonia, també amb els del Parlament Europeu, em sembla, bàsicament, perquè parlo alemany. Ara siguem ben francs. Nosaltres també tenim molta simpatia en els que ens parlen català, encara que vinguin de Noruega. Per tant, la meva proximitat amb la cultura alemanya fa que jo m'hi trobi a gust. A més, tenen una cultura tan espectacular, musical, literària, filosòfica, espectacular. Bé, això no hi ha dret. No hi ha dret.
Firmar un document.
Però què fa Machina aquí?
Era un previ aviso.
Amb aquest senyor filòsof.
Sin cruzar un juramento hemos hecho un compromiso.
Ai.
Quin escàndol.
Promesas nos marchamos. Ni me obligas ni te obligo. Y aún así soñamos. Tu conmigo, jo contigo.
Quin escàndol. Això no m'ho havíeu de treure.
I balla amb les mans al damunt de la taula. En Terry Cabres, en Machín.
Això em desacreditarà per sempre més.
Forever. Li agrada, li entusiasma.
És tan cursi que m'encanta. Tan cursi i tan masclista. És tan escandalós.
Però Terry Cabres, tu que ets un home avançat als teus temps, què fas escollint aquesta cançó?
No, jo no l'he escollida pel programa.
No, tu no m'ho has dit, però ho hem sabut.
La família que s'ho
xerra tot. Res. La Marisa Gil, que ha fet un guió.
Això sí.
I bueno, a la CIA la tenen.
No, aquest tipus de músiques m'agraden perquè són molt enganxoses com a músiques, oi?
Sí.
vaig ser ara fa una setmana, 10 dies, a Mèxic, oi? I van venir un grup de mariachis, oi?
Sí.
Amb un sopar que fèiem. I és magnífica la música dels mariachis. Ara, quan sents "mata-la, mata-la" en les lletres dels mariachis, són absolutament masclistes, bàrbares, horribles. La música és molt interessant i per ara llavors has de fer una espècie de posada entre parèntesis de les lletres, oi? I en Machín em té desesperat. I com que em té tan desesperat, jo em dic que sigui massoca, em té tan desesperat que a vegades l'escolto encara. Per què? Perquè encara hi descobreixo sempre més ridiculeses i més masclisme.
Molt, que ja són segones intencions, terceres, però no fa tant que un eurodiputat polonès li deia que les dones havien de cobrar menys perquè són més petites, més dèbils i menys intel·ligents.
No, és que és un personatge que jo el conec, jo ho he dit diverses vegades en el Parlament, és impresentable.
Però com és que hi continua sent? Com és que no el sanciona? Però ell diu el que pensen altres i no gosen dir amb
volta? No, només això. Ell al darrere té alguns centenars de milers de persones que l'han votat.
I ho
és
saben.
Que el problema no som els representants polítics, el problema són aquells que els posen.
Però l'Àries Canyeti també havia dit de l'alçada d'un campanar.
Sí, i tant, i mira, és comissari europeu.
Ah, vull doncs? Dir,
no, és que està absolutament terrible i aquest personatge és especialment terrible. Jo recordo fa mesos, el tinc situat una mica a l'esquerra, més enrere que jo, i fa mesos va fer una intervenció semblant contra les dones i tal. Quedaven pocs a l'hemicicle i jo recordo que em vaig girar i vaig dir el vaig escridassar, perquè jo sempre he sigut una persona tranquil·la, però en el Parlament Europeu m'exciten, no? I aleshores el vaig escridassar juntament amb algun altre col·lega que hi havia per allà, que em diu, però què diu ara aquest ximple? I es va seure. I amb aquestes, com una molla, es va tornar a posar dret. I diu, perdó, m'he descuidat de dir una cosa. Jo sóc aquí per destruir la Unió Europea. I et quedes glaçat. Per què? Perquè hi ha personal així, d'aquests no només euroscèptics, sinó eurofòbics, que estan en contra de la Unió Europea, i que hi ha gent que els vota perquè vinguin allà i ho diguin i ho facin.
Molt bé, però hem vist el Brexit, hem vist que finalment, tot i que a Londres diuen una cosa, i a Escòcia també en diuen una de diferent, la globalitat ha dit que se'n van de la Unió Europea. I ara m'ho miro des d'aquí. Què ens aporta la Unió Europea?
Sí. No, el que és segur és que se'n van, entre altres coses, perquè jo sempre dic una cosa, els britànics són seriosos, fan referèndums, primera cosa,
sí?
I segona, els compleixen.
Sí?
És a dir, si la gent ha decidit, encara que a mi no m'agradi, perquè no m'agrada gens que marxin, però si s'han decidit que marxen, se'ls ha de respectar. I per tant, tots els diputats britànics en el seu país votaran que sí, encara que ells pensin que no, perquè el poble ha dit que sí, que marxen. Per tant, això, què ens aporta la Unió Europea? Mira, ens aporta tant que hem d'entendre que sense Unió Europea, millor que la que tenim ara, compte, millor, jo no sóc euroscèptic, jo sóc eurocrític, crític molt.
És diferent,
eurocrític molt. Però ens aporta tant que sense Unió Europea els països europeus desapareixen en la seva presència i la seva influència en el món. No serem res, ni Alemanya, d'aquí molt pocs anys.
Llavors, perquè estem a la Unió Europea, des del govern espanyol, ara mateix amb el PP, s'hauran de contenir, si és que potser volguessin no contenir-se, davant la possibilitat del referèndum?
Jo no sé si es contindran, no sé si es contindran, però, la veu del poble en el segle XXI i en societats democràtiques s'ha d'escoltar. La veu del poble és el fonament de la llei. No és que la llei fonamenti la democràcia, no, perdoni, és perquè la democràcia ho vol, que hi ha unes lleis determinades, i per tant la democràcia pot no voler-ho i tal. Nosaltres haurem de votar, jo penso, és el que pensen en el Parlament Europeu, ja ho he dit abans, els meus col·legues, encara que no siguin ells independentistes, diríem, perquè ells ja la tenen la independència, no? Per això no en són. Però nosaltres hem de poder votar, no es contindran, però hauran d'acceptar la realitat, i la realitat és que una gran majoria, gran, del poble de Catalunya vol votar, i jo confio que quan votem, una gran majoria voti que sí, que vol la independència.
El 2018, què serà Catalunya?
Independent.
N'estàs segur?
Jo sí.
Com s'hi haurà arribat?
Si haurà arribat a base de fer una votació, o si tinguéssim rifles a les galtes, que no tenen prou rifles, nosaltres tenim més galtes, diríem, i no hi ha manera, hauria de ser una DUI, hauria de ser una declaració unilateral, alguna cosa hauria de ser, però farem saber a la comunitat internacional, que ja ho està sabent i ja n'està prenent nota, que nosaltres volem ser independents. I a partir d'aquí es busquen les fórmules. La Unió Europea, té una imaginació. Home, com va acceptar l'Alemanya de l'Est? Perquè anava de presset amb l'Alemanya de l'Oest. Com ha acceptat Txecoslovàquia, perquè ells s'han separat i han dit això? Com ha acceptat Croàcia? Com ha acceptat... És a dir, fa vestits a mida. La Unió Europea no fa pret-a-porter.
I tu has vist, has anat a Cala Modista i has vist com el tenen d'embastat?
Sí, el nostre ens han de prendre bé la mida encara.
No, ara de debò. Tenen, sí, sí. O sigui, ja s'està removent alguna cosa de quin vestit a mida podria tenir Catalunya?
No. 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 Quin vestit a mida podria tenir? No. El que s'està removent és segurament que un dia d'aquests vindrà perquè li prenguem la mida.
Això sí. I estan disposades a treure les tisores i les agulles i la cinta mètrica?
No en tinc cap dubte. El problema és el que presentarà Espanya, com presenta contra Escòcia i tal, no? Però aleshores jo amb tota franquesa dic... I què passa si estem una temporada fora de la Unió Europea que no hi està...
Què passa?
Que no hi està Noruega. Que té algun problema a Noruega. No voldríem ser com els noruecs nosaltres. Per tant, no ens imposem nerviosos. És més, potser hem comès l'error, potser, i sobretot que els oients m'entenguin, de dir, no, nosaltres per força volem ser l'Unió. Perquè ara ens fan la guerra per aquí. Dient, no hi sereu, no hi sereu. Si haguéssim començat fent-nos els desmenjats, dient, ah, vés a saber si hi voldrem ser. Ara segurament que farien cua perquè hi fóssim. Perquè som un aliat fantàstic, eh? Sí. Catalunya, home, és un país mitjanet, és un país que pagarà, que aportarà a la comunitat, que té una quantitat d'empreses...
Ara ja és donant, no? Com ho dieu vosaltres, ja dient, en les xifres, Catalunya, si ho mirem de fora d'Espanya, dona
és net,
més...
És net,
donant net.
Net,
sí, exacte, sí. Que no pas
no,
res.
No, és absolutament fantàstic. Per tant, són socis com Catalunya els que vol la Unió Europea. No se'l deixarà perdre ni boja.
Avui, al divan de Sílvia Còpolo, de Catalunya Ràdio, el filòsof Josep Maria Terri Cabres.
Amo l'aroma de que brot de menta.
Josep Maria Terri Cabres al divan. Classes a Alemanya, classes també a Gran Bretanya, no?
Sí.
On les vas fer?
No, donar-ne jo em vaig donar a Alemanya. A Gran Bretanya només em vaig anar a rebre.
A rebre.
Oi? A rebre, perquè era allò on havia treballat Wittgenstein i per tant, m'interessava. Vaig tenir la sort que em van tractar gairebé familiarment alguns deixebles directes de Wittgenstein, cosa que emocionava molt, oi? Com la professora Enns, com... Bueno, això va ser un plaer per mi extraordinari discutir amb el Tractatus de Wittgenstein, que està numerat amb números. Ella deia, no, el 341, diu, jo li deia, no, però i el 224? Semblava que juguéssim a barcos així amb Wittgenstein. Va ser molt maca aquella època, sí, vaig aprendre molt.
Va tornar finalment cap a Catalunya, va fer oposicions per ser catedràtic d'institut. Per què no et vas quedar a Alemanya?
Doncs, és veritat, eh? M'hi podria haver quedat i segurament que seria professor d'Alemanya, perquè m'ho deien, diria més, dies. Tenia possibilitats, vaja. Però en aquells moments el meu pare estava molt malalt, molt malalt. I efectivament va morir al cap de poc, de molt pocs mesos. I em va estirar la terra i el pare.
I vas tornar?
Vaig tornar. I quan tornes, ja tornes, eh? No, després ja... No.
Catedràtic de Filosofia, va ser en un institut a Sant Feliu de Guíxols, fins que va passar a la Universitat de Girona. Però sempre has defensat l'ensenyament secundari.
Sempre, sempre. Jo penso que hauria de ser obligatori pels professors d'universitat d'haver passat una temporada a l'ensenyament secundari, perquè aprens a explicar Hegel a nens de 17 anys, que és una cosa més difícil.
No sembla que tinguin gaire interès per Hegel quan arriben.
No. I fins i tot Hegel, que va ser professor de secundària, es veu que tenia dificultats perquè l'entenguessin. Per tant, ja està dit tot.
En Josep Maria Terri Cabres va ser un dels pioners a impulsar la Universitat de Girona. De fet, la càtedra Ferrater Mora, que abans ho he dit de Resquitllada, de la qual n'era el director, va ser prèvia a la creació de la Universitat de Girona.
Sí.
És més antiga que la mateixa universitat,
Sí, jo sempre em faig propaganda d'això.
Professor de filosofia durant 27 anys. Què t'han ensenyat els alumnes, els estudiants?
Moltes coses. I deixa'm dir una cosa genèrica, però importantíssima. M'han mantingut fresc de ment, d'intel·ligència. Ho dic perquè, clar, tu tens 30 anys i ells 18, tu en tens 40 i ells 18, tu en tens 50 i ells 18. És pesadíssim, això, eh? Ells sempre en tenen 18.
Sempre.
Però va, sempre. És terrible, i tu no. Però va molt bé, perquè et mantenen permanentment alerta, permanentment amb ganes de seguir-los, et fan preguntes, t'inquieten, a vegades te les fan molt idiotes, però penses, però això té un sentit, això no ho havia entès, això jo no... A mi m'han agradat molt, per això, de fet, alguns dels meus col·legues ara a la meva oficina del Parlament Europeu ho diuen que se'm nota, que he estat sempre amb gent molt jove, perquè potser m'han tingut
el cap... Mantens l'esperit jove.
L'esperit jove, però d'altra banda jo ho enyoro, esclar. M'enyoro.
T'hem conegut no pas a les classes, que ens hauria agradat molt que haguessis estat professor nostre, però com a mestre també en l'anàlisi de l'actualitat a través dels mitjans de comunicació. Però un dia, el 2012, em penso que va venir una escriptora a dir-te «Vull parlar amb tu». Què va passar?
Doncs sí, sí, sí. Puc dir el nom de l'escriptora, suposo, la Maria Mercè.
La Maria Mercè Roca.
Roca, de Girona.
Exdiputada al Parlament i regidora de l'Ajuntament. I què et va dir-te?
Bueno, amb gran sorpresa meva, em va plantejar doncs, que l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira i Esquerra Republicana tindrien interès a saber si jo voldria anar a la llista d'Esquerra Republicana per al Parlament Europeu. La veritat és que em vaig quedar molt parat perquè no havia pensat mai això. Jo, si m'hagués volgut dedicar a la política o fer carrera política, ho hauria fet 30 anys.
I com que sempre ets el número 1, segur que hauria sortit.
No ho sé, però hauria...
Sí, sí, sí.
De fet, les oposicions... Ai, les oposicions... Les eleccions també les vaig guanyar.
Sí, ja ho sé.
Que xulo, que xulo. Bé, molt bé, doncs ja està dit.
Terri cabres al divan.
Ja està dit. Aquí feu dir de tot, eh?
Sí, no, jo feu dir de tot.
Va, doncs em va venir a plantejar, jo vaig dir, doncs escolteu, mira... En aquest moment en què està Catalunya, que és un moment important, se't demana aquesta col·laboració, jo vaig parlar amb la meva dona, em vaig parlar, i vam dir, doncs, per què no? Va, se'm demana que faci un pas endavant. A altres se'ls ha demanat un pas al costat. Amb alguns se'ls ha demanat un pas endavant. Doncs faré el pas endavant, i el faré amb molt de gust i amb tanta dedicació com pugui. Em sembla que el meu coneixement d'idiomes, que són diversos, també ajuda, perquè en el Parlament Europeu això és veritat que ajuda molt i crea empatia. I vaig dir que sí, potser vaig ser excessivament pretensiós o excessivament atrevit, però vaig dir que sí. Em sembla que un petit servei l'estic fent molt humil i molt modest.
Però no estàs content,
molt.
I t'hi tornaries a presentar?
Això no ho sé. Això
jo ho sé, sí.
No, però les circumstàncies ja hauran canviat. No estem dient que serem independents.
Oh, però que ja s'haurà entrat i sortit, o sortit i entrat?
No ho sé què s'haurà
fet. Perquè, escolta, tu que dius que el gener de l'any que ve Catalunya serà...
No, el gener no, m'has dit més endavant, d'aquí un any.
No, t'he dit d'aquí un any. Això és
clar, és veritat. El març.
Sí, vaja, per aquest temps, sí. Vaja, és igual, ni que sigui la primavera de l'any que ve, perquè tens la data exacta o no?
No,
que faria ara un senyal...
No tinc, perquè no depèn de mi.
Com veus el país? Qui el presidirà?
Això no ho sé, perquè és que dependrà de diverses coses. S'han fet diversos intents, diríem, d'avançar idees i tal, i veig que a mi m'agradaria un país, en franquesa, que distingís entre la presidència del país i el primer ministre, o la primera
com
ministra.
Com a molts altres països europeus, sí.
I aleshores, jo, en principi, dedicar-me a la política més enllà... no crec que ho faci, entre altres coses, perquè m'agradaria rellegir la Divina Comèdia i algunes altres coses, tot esperant la mort.
Pendent,
a sota
això.
D'una figuera, oi?
Sí, allò, traduir la Divina Comèdia tot esperant la mort tant, a sota d'una figuera.
Vull dir allò, tranquil·lament.
Són tres plaers, sí o no?
I tant.
Sí?
Però vaja, força encara en tingui, per tant, si en el país s'ha de fer alguna cosa que es cregui que jo hi puc aportar, doncs ho faré molt de gust, perquè el meu país és per mi molt important, molt.
Josep Maria, acabem. Dèiem en començar, ets una persona compromesa.
Miro de ser-ho sempre.
Eh?
Miro de ser-ho.
T'ho agraïm sincerament. I acabo amb una última cosa. Fem un diccionari autobiogràfic i tens una línia i mitja per definir, després de Josep Maria Terri Cabres, què hi va?
Ui. Alguna vegada de broma he dit que a la làpida, però sobretot que no ho facin, perquè quan ho dic de broma, vull dir ho dic de broma, però que he sigut un home de fer feines, oi? Perquè he fet feines, I això seria una cosa que...
Això és molt curt, això.
Però això és molt curt.
No, t'ho compro.
No. És que tinc ratlles diferents, però per mi, per exemple, la claredat i el rigor intel·lectuals són la base d'una bona convivència democràtica.
Quan la llum pujada
esteu tancant el cercle
és del fons del mar.
Efectivament, tanquem el cercle, la llum a l'estudi.
A llevant comença just a tremolar.
És una llàstima que se'ns jubili en Raimon.
He mirat aquesta terra.
Però tot és provisional.
he mirat aquesta terra.
El títol de la seva última lliçó.
Quan per la muntanya que tanca el ponent el falcó s'enduia la claror del cel.
Marí Sagil, Josep Maria Marçà.
He mirat aquesta terra.
Dolors Joanola, Josep Maria Sánchez.
He mirat aquesta terra.
Rafael Márquez i Sílvia Coppolo.
Mentre bleixa l'aire malalt de la nit i boques de fosca fresen els camins, he mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra.
I aprendrem a descriure bé, qüestionar les realitats aparents i mantenir l'esperit crític. Gràcies.
Gràcies a tu. Moltes gràcies.
La pluja porta l'olor de la pols de les fulles aspres dels llunyans alocs. He mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra. Quan el vent es parla en la solitud dels meus morts que riuen d'estar sempre junts, he mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra. Mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt els records, he mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp l'ample silenci que estenen els grills, he mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra. Mentre comprenien savis dits de sec com l'hivern despulla la son dels sarments, he mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra. Quan la desbocada força dels cavalls de l'aigua de sobte baixa pels rials, he mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra.